Cala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. De mica en mica es va perfilant els partits que es presentaran a les eleccions municipals en el cas de l'Escala. Divendres passat es van presentar formalment en societat els caps de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya en Estrems, a la sala de la Llar del Jubilat, davant més d'un centenar de persones, i es presentava també Albert Pons com a cap de llista d'En Comú l'Escala, davant d'una trentena de persones. Uns i altres podien marcar els eixos de les seves candidatures. I per si això fos poc, divendres vinent, per partida doble, dues presentacions més. D'una banda, la candidatura independent, alternativa per l'Escala, es presenta al càmping Guilla Mateua, i de l'altra, a la sala d'actes municipal, es presentarà la candidatura de Progrés, la que encapçala Víctor Puga. La d'alternativa per l'Escala és encapçalada per Eva Trias. Això com a tema d'obertura en aquest butlletí. Hi ha, però, altres aspectes d'actualitat local que repassem tot seguit en format breu. El casal del jubilat de l'Escala ha celebrat l'assemblea anual de socis sense massa novetats. Els temes que es van debatre més van ser la qualitat del menjar del dinar del Dia de la Dona, la possibilitat d'una doble tarifa al bar o el pagament de les quotes a les GAE, amb les que l'entitat no està massa d'acord. Parlarem també del futbolista escalenc Valeri Fernández, que aconsegueix la fitxa de primer equip del Girona al disputar el seu partit número 10 entre Lliga i Copa en el duel d'aquest cap de setmana Leganés-Girona. Fernández va debutar a primera divisió el mes de desembre contra l'Atlètic de Madrid i té contracte fins al 2023, a partir d'ara ja com a professional. Encetem avui una setmana ben atapeïda d'activitats. Des de la celebració del Dia Internacional de la Poesia, el grup de lectura de teatre amb l'obra El Futur, d'Horacio Tornero, les presentacions de candidatures que ja hem citat, però també la reunió preparativa del Via Crucis o l'inici dels debats a l'Alfolí. Ajuntaments democràtics i mitjans de comunicació serà la primera amb el catedràtic Jaume Guillemet dissabte a l'Alfolí de la Sal. També hi haurà teatre aquesta setmana. El CER amb l'obra Ets perfecte, no et suporto. Recull de resultats esportius del cap de setmana, destacant-ne la victòria 0-5 de l'Escala al camp del Vilartagues, la victòria del sènior femení i derrota del masculí, i tots els resultats de base il·lustraran l'informatiu local d'avui. Per arrodonir-ho, el temps amb Sergi Corral, ambient una mica més fresc amb uns dies de tena moderada. Ara us deixem amb el Far, el magazín que fem conjuntament les emissores locals de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio i Deltebre, per la Cala Ràdio s'entén l'Ametlla de Mar. Avui parlant del periodisme actual a l'interactiu, després secció de fotografia amb Xavier Soler, El preu del peix, sabrem com ha anat a la confraria de l'Escala amb Lluís Sureda, i arribant a port, tertúlia amb dos expescadors d'Arenys de Mar i de Delta de l'Ebre. Al punt de les 7, next vespre, a les 8, l'actualitat local i els esports, a les 9, els musicals, a les 11, les reemissions per aquesta hora darrere del més calent a l'aigüera, l'informatiu i altra volta al Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí 700 camions s'han manifestat per la ciutat de Barcelona. Són els
transportistes representats per Sintraport, aquesta sindicat, aquesta associació de transportistes que des de dilluns passat es porta manifestant per la zona portuària. De fet, porten tota la setmana reclamant, recordeu, fent memòria al port de Barcelona, que redueixi el temps d'espera a l'hora de carregar i descarregar contenidors, que millori els contenidors, perquè es veu que estan molt, molt envellits, i que s'ajusti una miqueta, que sigui més conscient de les dificultats que tenen aquest col·lectiu. Portaven tota la setmana passada manifestant-se, en vam parlar el dilluns passat. De fet, ara n'havíem de parlar, però sembla que estan reunits i, per tant, no serà possible, si més no ara, poder saber què els ha portat a allargar la seva mobilització un dia més del que inicialment estava previst. Tampoc no cal ser un fletxa per adonar-se'n de que si ho han fet és perquè el Port de Barcelona ha fet oïdes sordes a les seves reivindicacions. Ja en teníem notícia, ja en teníem evidència la setmana passada, quan tot just poques hores després de la primera mobilització el Port feia pública una nota en la qual se solidaritzava dient que ni tenien culpa dels contenidors, ni era veritat que s'estiguessin tanta estona, ni una cosa ni l'altra. Per tant, diguéssim que sí, però que no. I això sembla que ha estat la tònica durant tota la setmana. En tot cas, les imatges l'estan penjades a les xarxes socials i són presents a tots els informatius. I aviam si al llarg del programa, del que queda del programa d'avui, podem intentar saber-ne alguna cosa més d'aquest col·lectiu. D'altra banda, imprescindible a l'hora de bellugar contenidors i a l'hora de bellugar càrregues amunt i avall del port. No oblidem que més del 90% de les mercaderies que es transporten a Catalunya es transporten per carretera, es transporten per camió. Bé, són algunes de les qüestions que anirem portant a l'antena al llarg del programa d'avui. Des d'aquí, des del FAR, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través de l'adreça al FAR FM de Twitter i de Facebook, i a través de l'adreça al FAR FM a la xarxa, @gmail.com, al FAR FM @gmail.com, no? Al FAR FM, no? Al FAR, la xarxa. Però al FAR FM, que us el retornarà. Al FAR, la xarxa, @gmail.com. Al FAR, la xarxa, @gmail.com. Molt bé, Didac. Un cop dit això, anem a fer cuina, vinga.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Tomàs Alzo. Si una cosa va lligada al bon temps, al sol i als caps de setmana de primavera, són les barbacoes. Quants de vosaltres aquest cap de setmana haureu fet una barbacoa o el cap de setmana vinent en fareu una? Doncs bé, molta atenció, perquè més enllà de les típiques calçotades d'aquesta època de l'any i fins i tot també més enllà de les típiques botifarrades d'aquesta època de l'any, avui, amb en Tomàs Alzo, a la cuina i gastronomia del FAR, farem una aproximació al món de la barbacoa. Preneu una nota, que pot ser la propera serà diferent a les que heu viscut fins ara.
Bona tarda. Avui anem a cuinar un costellà de porc ral amb salsa barbacoa. Per fer este plat necessitarem una làmina de costellà, normalment és mitja costella, un tall rectangular de mig costellà del porc, jo sempre faig, i necessitem sal, aigua, all en pols, ketchup, vinagre, mel i una mica de suc de taronja. Per preparar el costellà, l'agafarem, lo polirem, lo deixarem quadrat i bé, i després farem una salmorra amb un 10% de sal i aigua. I ficarem el costellà, perquè normalment el porc ral no és com el porc blanc, que té una mica més de grassa i més car, lo deixarem unes 6 hores amb la salmorra, que això mos anirà infiltrant pues, la salmorra dins a la car i mos quedarà pues, més tovet i més gustós, i ja no mos cal ficar més sal amb tota la recepta. Després, per una banda, agarrarem un parell de cullerades de ketchup, un parell de cullerades de vinagre, un parell de cullerades de mel, mig got de suc de taronja, xafarem dos alls i això ho portarem al foc en un casso i ho anirem remenant i que es faci una salsa bastant homogènia. un cop feta, agafarem i lo costellà l'agafarem i el ficarem al forn a 160 graus durant pues, uns 45 minuts i a meitat del temps lo girarem. Amb pic que estigui passat este temps, lo traiem i després agafarem un pinzell i agafarem la salsa que han fet barbacoa i el pintarem i agafarem los sucs que ens quedaran a la cassola i també els pintarem i ho mesclem tot en la salsa i pintem bé el costellà i el tornem a introduir al foc i anem mirant que vagi fent la crosteta i que vagi torrant. És un procés també d'uns 45 minuts més bons també i anant vigilant-lo molt perquè quan li fiquem la salsa per damunt i de més, pues, si ens passem al foc és molt probable de que ens cremem. Això ja cadascú a casa seva sap com va el seu forn i és molt difícil dir tants minuts a tants graus i de més. Vull dir, l'efecte que al final busquem, que sigui un costellà, que estigui torradet i no cremat i que sigui agradable menjar.
Doncs va, proveu aquest proper cap de setmana si feu una barbacoa. És una proposta més que ens arriba en aquest apartat de cuina del Far. Va, anem a parlar d'informació.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Què tenim un problema? Vaja, alguns podem pensar que tenim un problema. Tenim un problema d'explicació, tenim un problema de concepte, tenim un problema de mitjans. De què tenim un problema? Us posaré un parell o tres d'exemples del que ens ha passat i a partir d'aquí, si voleu, ho podem reflexionar. Me'n vaig a titulars, per ser clar. El gobierno aprueba el decreto que alarga los contratos de alquiler. Això es publicava al desembre. Molta gent es fregava les mans. Finalment, no és de 3 a 5 anys podrem tenir el lloguer ampliat. Bé, un mes després, Podemos tumba el decreto de alquiler en el primer gran no del Congreso de Sánchez. És a dir, el que es venia al desembre com a un avanç en el temps, finalment només tenia una durada d'un mes, i és que un era un decret llei, quan va arribar al Congrés, li van tombar. Un altre exemple del que us vull parlar. Mira, divendres passat, el gobierno aprueba la exhumación de Franco el 10 de junio y su traslado al cementerio del Pardo. Molta gent es va fregar les mans. El que no es va explicar o el que no s'ha dit amb la mateixa força és que com hi hagi determinat resultat a les eleccions del 28 d'abril, l'exhumació de Franco no serà possible. O, per exemple, a Catalunya, aprovada la suspensió de llicències a la franja litoral de la Costa Brava. I molta gent, que bé, que bé, ja no es podran fer aquelles urbanitzacions que havia previstes. Doncs sí, les urbanitzacions que havia previstes sí que es podia fer perquè la suspensió de llicències afecta els permisos a partir de la data que es va aprovar la suspensió de llicències, però no els d'abans. Per tant, s'aguarda Cadaqués, per exemple, doncs es pot tirar endavant en els termes que fins en aquell moment s'havia pactat. I a partir d'aquí, així podríem anar trobant-ne moltes. Per exemple, la autopistes. Joaquim Nadal va arribar a anunciar la gratuïtat de l'autopista C31 6 vegades. I jo hi he passat aquest cap de setmana i he pagat. I això ens passa sovint. Moltes vegades expliquem notícies i al final o acaben no sent veritat o la lletra petita la contradiu o allò que percebem no és realment allò que se'ns està explicant. La pregunta és, nosaltres, els mitjans, no ho estem fent bé? No estem contrastant? La qualitat dels nostres informatius i de les nostres notícies no és l'òptima? Som víctimes dels departaments de comunicació dels partits polítics, les administracions públiques, les empreses privades, etc, etc? O el lector, és a dir, el nostre client, la persona a qui informem, ha perdut l'hàbit d'anar més enllà del titular, ha perdut l'hàbit de llegir la notícia i de contrastar-la? És tot, no és res, és la suma. En volem parlar al llarg dels propers minuts i ho hem fet i penso que ho podrem fer amb gent que en tindrà molt que aportar. Deixeu-me que saludi primer a aquesta hora de la tarda el vicepresident del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el senyor Salvador Alsius. Senyor Alsius, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Deixi'm fer-li una pregunta. Els mitjans en general, els que tenim a Catalunya i que el CAC vetlla per vigilar que siguin, que contrastin, que no siguin discriminadors, etc., són bons mitjans? Fem bé la feina?
A veure, és una pregunta que té moltes arestes. En primer lloc, deixeu-me dir, diguem-ne, que aquesta estrictament no seria una de les missions del CAC. Eh?
No.
En el sentit que nosaltres tenim tot això, tot un ventall de missions i de compromisos, entre els quals no hi ha necessàriament la de vetllar per la qualitat de la feina periodística, entre altres coses perquè nosaltres no ens podem posar amb les línies editorials dels diversos prestadors, diguem-ne, que estan, diguem-ne, subjectes a la disciplina del CAC. Però, alhora, també hem de dir que sí que tenim com una missió vetllar per la, podríem dir, per la integritat del sector audiovisual, i jo, almenys, jo particularment sí que considero que això inclou també, diguem-ne, la qualitat periodística. A mi, si em permets fer aquesta introducció, i no em vull enrotllar massa, jo sempre he considerat particularment que quan es parla d'ètica periodística, de l'altre, hi ha gent que arrufa el nas perquè pensa que això de l'ètica té incorporada com si diguéssim una moralina, jo em conformo a parlar de qualitat periodística, perquè per mi no hi ha periodisme ètic que no sigui de qualitat i no hi ha periodisme de qualitat que no sigui ètic. És a dir, jo identifico els dos conceptes d'ètica i de qualitat. Però m'anaves a preguntar alguna cosa més, no?
Sí, bàsicament saber i a partir d'aquí com valoren vostès, no? És a dir, creu que es contrasten pròpiament? És a dir, clar, la qualitat d'un mitjà va marcat també per la qualitat de la seva feina, no? I sense entrar a les línies editorials, sí que és important que es faci bé la feina. I en aquest sentit, quan jo explico coses com aquesta, hi ha un problema de contrastació, hi ha un problema de vendre, hi ha un concepte que jo a mi fa moltes, que és el tema de vendre notícies, les notícies es venen o s'expliquen.
Sí. Sense cap mena de dubte, aquest és un dels grans problemes que té actualment no ja el periodisme, sinó la societat democràtica. És a dir, amb la mesura que ens creguem que la informació és un dret pel lector, per l'oient, no per l'espectador, i que la informació no es fa prou ben feta, doncs el que s'està fent és conculcar un dret democràtic que figura a la relació dels drets humans, de la Declaració Universal dels Drets Humans, el dret a una informació veraç i completa, i per tant segur que alguna cosa important està fallant. Una de les coses que poden fer deteriorar la informació és l'insuficient contrastació de les fonts, sense cap mena de dubte. Per què passa això? Que ha passat sempre, eh? Mm-hmm. Perquè si, diguem-ne, davant de la pregunta de dir, es feia millor periodisme... jo vaig començar a exercir com a periodista als anys 70. Es feia millor periodisme llavors o ara? Per exemple, a mi de vegades em para gent pel carrer i dir, els telenotícies que feien vosaltres, aquells... Sí, jo dic, no, perdoni, senyor o senyora, demani a TV3 una cinta d'aquella època i compari el telenotícies que feien. Són molt millors els que es fan ara, infinitament millors des de molts aspectes. Des d'aquest punt de vista de contrastar les fonts, ho dubto. És a dir, jo aquí sí que penso que potser s'ha perdut una mica simplement per un tema de vertigen comercial, diguem-ne. Tot es fa amb més pressa, i aleshores el fer-se tot amb més pressa i amb menys recursos, acaba passant que dius, bueno, sí, ja ho sé, que el codi deontològic, el codi ètic dels periodistes diu que s'han de contrastar les fonts dues o tres vegades, però escolta tu, és que no pot ser, tira, allò, segur que això deu ser veritat, allò, i de vegades realment ens posem de peus a la galleda de quina manera, no? Els exemples que ho posava ara al començar i centenars en podríem trobar, no?, de coses, diguem-ne, que no estan prou contestades, senzillament.
Deixi'm afegir aquí una persona que ens està escoltant al telèfon. És el doctor en comunicació per la Universitat Rovira i Virgili, Josep Maria Grau, que precisament està especialitzat en àmbits com opinió pública i xarxes socials, especialment Twitter. Senyor Grau, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Ara escoltava el senyor Alsius i pensava... És que els 140 caràcters de Twitter ja se'ns fan llargs? És a dir, amb 140 caràcters ja en tenim prou per conèixer una notícia i, per tant, ja no anem més enllà ni els que l'escrivim ni els que la consumim? Si és que es pot parlar de consumidors d'informació, si em permeten. Tinguin, senyor Grau.
Sí, sí. A veure, podem dir que Twitter, diguéssim, és el paradigma del 2.0 en el sentit de que recull una mica l'herència dels blogs, en el sentit de que tothom pot publicar contingut a temps real, i a més l'accés que hi ha a Twitter és entre iguals, de tu a tu, no? Llavors, això genera una immediatesa amb la publicació de continguts, que la conseqüència negativa de tot plegat és que també hi ha com una certa immediatesa a l'hora d'informar-te i a l'hora d'assabentar-te. Llavors, això fa que, bueno, el que comentàveu abans, no?, que hi ha poc contrast, hi ha poca profunditat, o fins i tot hi ha, bueno, publicacions de mitjans, diguéssim, diguéssim, reputats, és a dir, que no són ciutadans, que publiquen continguts que fins i tot podrien arribar a ser mentida, no? Llavors jo crec que és una mica la conseqüència del 2.0 en si. No sol és Twitter, sinó és el que és lo que seria la connectivitat digital i després la innovació tecnològica dels dispositius de mobilitat que tenim, no? De fet, aquesta setmana estava llegint sobre un concepte nou, que és el Mojo, no?, que és el Mobile Journalist, és a dir, ja s'està dissenyant o planificant tècniques de captació d'imatge i de so, aprofitant la connectivitat dels dispositius mòbils directament amb els dispositius mòbils. És a dir, estem parlant del periodista en mobilitat, no?
Ja.
Doncs clar, i suposo que amb la irrupció del 5G tot això també canviarà. Llavors, potser el que ens falta als lectors, als consumidors de notícies, és certa pedagogia digital de mèrites està molt bé, és fantàstic, però tots hauríem de prendre una mica de perspectiva i de digestió, no? És a dir, no el primer titular sempre és el bo, diguem-ne. I això és una cosa que, bueno, no tenim normalitzada perquè realment estem parlant d'una dècada de revolució digital, diguem-ne, no? I, bueno, ens falta aquesta pedagogia digital de no comprar el primer titular que venem ni fer-ne difusió, que això també passa en Twitter, no? Que genera molt de soroll i de vegades la font original no és la correcta.
Salvador, falta aquí que la gent, ciutadans, aprenguem a discernir entre el que és informació, del que és opinió, i anem més enllà del primer paràgraf. Allò que dia a la facultat ho deien, no? Tota la informació ha d'estar a les 3 o 4 primeres ratlles, perquè a partir de la cinquena, no sé quan, el 70% de la gent ja no se la llegeix, no? Hem d'evolucionar, això? Salvador? Ai, que sense... Endavant.
És a mi, això?
Sí, senyor Ziu, sí, perdoni.
Sí. A veure, jo crec, vaja, sintonizo completament amb el que ha comentat en Grau i sobretot amb la conseqüència que em treia. És a dir, és vital en aquests moments l'educació mediàtica, a tots els nivells. És a dir, perquè quan parlem d'educació mediàtica moltes vegades pensem en l'escola, però és que els adults necessiten també, o necessitem, molta educació mediàtica. Això està emergint com una necessitat de primer ordre. Davant de, per exemple, del fenomen tan comentat de les fake news, les institucions, ara penso a nivell europeu, s'han plantejat tres línies d'acció, no? Una és la legislativa, i sobretot, doncs, especialment a França i a Alemanya, doncs, han promulgat ja lleis en els seus respectius parlaments per lluitar contra les notícies falses i tot això. Clar, aquí de seguida s'aixoca amb el problema de la llibertat d'expressió, no? Una altra línia és el foment del periodisme de qualitat, a través de subvencions, però esclar, qui defineix que és periodisme de qualitat? Si la deixem definir el tram, no anirem gaire bé, no? I en canvi, en el que està tothom d'acord és amb la tercera recepta, o amb el tercer element d'aquesta triple recepta, que és la pedagogia. Exactament això que deia en Grau. Aquí tothom hi està d'acord, i és per això que el CAC, i ara sí que torno, diguem-ne, sí, parlant en nom de la institució que represento, fa 2 anys ens hem esmerçat moltíssim en aquest front, diguem-ne, que és el de l'educació mediàtica a través del programa Educat que estem posant en marxa i que volem, de moment l'hem adreçat sobretot a escoles, però volem que arribi a la població en general. I clar, és que això, d'això en tenim experiències cada dia. Jo en els meus grups, ja no parlo de Twitter, però també em feia al·lusió indirecta en Grau al WhatsApp, no? O sigui, els grups de WhatsApp en els que jo participo, em faig tips amb els meus amics.
amics o família i tal de dir, escolta, sisplau, que no veieu que això és una trola, això que esteu explicant. N'hi ha prou en fer un clic en l'enllaç per veure que això és una cosa de fa 5 anys o per veure que la font no és fiable o no sé què. I no me'n canso, no me'n canso. Bueno, sí, me n'arribo a cansar, eh? Arriba un moment que dius, escolta, ja, si no n'apreneu, allò, us bombin, no? Perquè, sobretot, es tracta d'amics de confiança, i, escolta, aneu a fer punyetes, allò, que ja us ho tinc molt dit, no? Allò que no heu de reproduir o no heu de redifondre determinades coses.
Deixeu-me saludar la meva companya, Cristina Cantal, que està també amb un convidat. Cristina, endavant des de l'Empordà.
Sí, el nostre pròxim convidat és expert en comunicació, porta més de 16 anys ajudant a institucions a comunicar-se millor i està especialitzat en la construcció d'estratègies de comunicació per organitzacions. Saludem en Pau Canaleta, que és consultor en comunicació i professor de comunicació política.
Pau Canaleta, bona tarda i benvingut.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, ens porteu a l'hort o no? És a dir, els periodistes, vosaltres, els que comuniqueu a través de les administracions.
Bé, jo crec que no és que us portem a l'or, sinó que intentem transmetre el missatge més favorable als interessos, en aquest cas, no? Ja sigui un partit polític o una institució. De totes maneres, respectant sempre el rol que ha de jugar cadascú, no? Igual que els periodistes tampoc, entenc jo, doncs que es fien del tot, no? I que, per tant, cadascú té un joc i el que s'intenta és que cadascú ho faci el més professional possible.
Però sovint ens en sortiu, em sembla.
Depèn. És cert que hi ha hagut un element, jo crec que important, nou, que és el fet de la precarització del periodisme, sobretot en segons quins àmbits, no? El que abans feien molts altres periodistes, doncs ara hi ha molta menys gent que ho fa, i aquesta precarització el que fa és que doncs, es puguin destinar molts menys recursos, molta menys gent, no només a contestar les notícies, òbviament, sinó també al tractament. I això s'acaba notant.
Seguirem després de 2:15, en 3 minuts. Si li sembla, senyor Alsius, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. Seguirem parlant-ne més endavant. Moltes gràcies.
Encantat. Moltes gràcies.
Fins la propera. A reveure. No marxeu perquè seguim.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
Còndor està d'aniversari. 120 anys al vostre costat. Vine a l'outlet de Còndor.
Hi trobaràs una àmplia selecció de moda infantil per a nens i nenes des d'acabats de néixer fins a 12 anys. Vestits i faldilles, pantalons, jaquetes i jerseis, mitjons i leotards, gorros, guants, bufandes i abrics, per a tota la família. Col·leccions elegants i molt...
Orquestres. Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Fes costa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 4:45 de la tarda, estem parlant amb el senyor Josep Maria Grau, doctor en comunicació per la Universitat Rovira i Virgili, i amb el senyor Pau Canaleta, que és consultor en comunicació i professor de comunicació política. Parlàvem de la precarització, arribàvem a 4:45 parlant precisament de la precarització del nostre gremi, o del gremi periodístic, aquesta precarització que ha fet que, bueno, s'hagin donat responsabilitats a gent que potser no estava del tot preparada, o no estàvem del tot preparats. Senyor Grau, el que és evident també és que les xarxes socials han fet que es converteixin en comunicadors gent que no era comunicadora, o que veiem periodistes en persones que no són periodistes.
Sí, o sigui, el 2.0 el que facilita és que, per una qüestió de preus, tothom pugui publicar contingut. I pots trobar gent, igual no és de l'ofici com bé deies, però igual és especialista en alguna cosa, i bueno, pot tenir aquesta persona un auditori prou potent, prou actiu de lectors, d'aquesta temàtica d'interès. De fet, una mica el 2.0 és això, és l'estructuració de xarxes més o menys líquides, diguem-ne, canviants, estructurades per temàtiques d'interès. I sí, això, d'una banda, des del punt de vista de la informació, de la comunicació, democratitza, no?, perquè la transferència, o sigui, el que seria l'autoprenentatge i la transferència de coneixements entre iguals és un aspecte completament positiu. El que passa és que hi ha una lectura negativa, i una d'elles, o més d'una lectura negativa, i una d'elles és que això precaritza el propi sector periodístic. I en això se li ha de sumar l'abaratiment tecnològic. Potser fa 25 anys, diguem-ne, el periodista que es dedicava a la televisió tenia el seu tècnic de suport, diguem-ne, que gravava, editava, etcètera. Avui en dia, amb mínimament pocs recursos a nivell econòmic, la persona que se n'encarrega de la part comunicativa ha de fer tot el procés, de locució, edició, etc.
Clar. Pau, què en penses d'això que apuntava el senyor Grau?
No, estic totalment d'acord. I, bueno, això, quan jo parlava per aquella ocasió, em referia bàsicament a això, que el que abans feien, doncs, no ho sé, o hi havia alguns redactors especialitzats en economia, doncs avui en dia ho ha de fer una persona tocant molts pals, i ha d'editar, i ha de gravar, i no només doncs, treballar la notícia, sinó que té molta més feina que abans ho feien amb molta més gent, no? I això el que fa és que ens faciliti molt la feina també els que comuniquem des d'institucions polítiques, etc., en el sentit de que ho donem bastant mastegat i sovint, doncs, s'accepta, no?
Pot passar aquí que fins i tot escrivim sobre coses que no coneixem? És a dir, entre l'exemple que posava jo al principi, no? La diferència entre un decret llei i una llei aprovada al Parlament, estic convençut que gent que va redactar la notícia del preu dels lloguers, per exemple, de la durada dels lloguers, no n'era conscient, i per tant va donar per bo allò que no era.
I jo crec que cada vegada més els que ens dediquem a la comunicació des d'institucions, el que fem o el que hem de fer és contextualitzar la notícia i alhora donar informació complementària, fins i tot donar contactes de persones, d'experts en la matèria, per tal que puguin treballar millor la notícia, perquè no està garantit que el redactor que vingui doncs hagi fet el seguiment o tingui prou informació sobre el tema que es tracta.
Déu-n'hi-do. Parlàvem de precarització del periodisme, doncs anem a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, qui ens acompanya?
Tenim a l'altre costat del fil telefònic Albert Mestre, llicenciat en periodisme i postgraduat en direcció de comunicació. És consultor en comunicació, ha estat responsable de comunicació de l'Ajuntament de Tortosa durant 10 anys, ha gestionat la comunicació corporativa de diferents administracions públiques i ha estat redactor de l'Agència Catalana de Notícies, Televisió Espanyola i TV3. Ara és el vicepresident del Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre.
Albert Mestre, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Va, comencem per la precarització de la feina. Primer, n'està d'acord i després explica el per què sovint hem d'anar fent com la llenca, un pisoteo pa'lante i un pasito pa'atrás?
Jo estava escoltant ara, m'he quedat una miqueta a l'últim tram de la tertúlia. La precarització, és obvi que aquest és un mal dels nostres temps, no? Cada vegada més en el sector del periodisme, en molts altres sectors, no? Però en el sector del periodisme, doncs, té unes conseqüències que la societat segurament detecta d'una manera molt més evident. Estava explicant ara aquí, doncs, això, que hi ha molt de periodista que és multiplataforma, és obligat a fer de tot, no? I això segurament contribuï de vegades a que s'escapen coses o que el rigor no és el desitjable, no? Aquí estava explicant també el tema del periodisme de fonts. Sí que és cert, és a dir, que el tema de les fonts d'informació té una responsabilitat molt important avui, perquè moltes vegades les notes de premsa, aquella informació que emanen dels gabinets de comunicació, d'institucions públiques i privades, acaben pràcticament sent copiades de manera literal en alguns mitjans de comunicació. I això passa molt, sobretot, als mitjans de comunicació de proximitat, penso jo, perquè és allí on se sent molt el tema de la precarització. De tota manera, tampoc no és excusa per dir, escolta, mira, és que tenim el personal que tenim i, per tant, hem de publicar això perquè ens arriba molt mal fer, que molt bé. Jo crec que tenim un plus de responsabilitat dels periodistes sempre que treballem en un gran mitjà de comunicació o en un de petit per contrastar les fonts i perquè allò que escrivim al final s'ajusti en la mesura del possible a la realitat.
Sovint veiem notícies, posa Font, l'Agència Catalana de Notícies, per exemple, o Font, F, no? F. Bé, això vol dir que s'ha agafat la notícia, s'ha picat. O a les ràdios, per exemple, fem els guions, o a les televisions són copy-paste, cortar i pegar de moltes de notícia d'agències. Per tant, si l'agència s'equivoca, tots hi anem al darrere.
Efectivament, les agències de comunicació tenen, jo diria, encara una responsabilitat major. Jo hi he estat, jo formo part del primer equip de l'Agència Catalana de Notícies, per cert, dirigit per un director expresident avui a l'exili, i efectivament el rigor jo crec que tenen, que se'ls exigeix a les agències de comunicació, a les agències informatives, doncs és molt important, perquè hi ha molts mitjans de comunicació que viuen d'aquestes agències, en informacions de les quals el seu personal no hi pot arribar. Per tant, hem d'atorgar una credibilitat que li ve pressuposada, però al final aquella informació l'ha elaborat un periodista amb els mateixos recursos que hagi pogut tindre un periodista que hagi treballat, que treballa en un mitjà de comunicació qualsevol. Per tant, sí, ACN, Europa Press, jo quan ho llegeixo aquella informació, doncs dona per fet que hi ha responsabilitat al darrere perquè ha elaborat un periodista i a més l'ha publicat un altre mitjà de comunicació que vull pensar que també ha contractat els fonts i que no l'ha publicat senzillament. El que passa que, bé, la història també ens dona exemples de que moltes vegades aquests contractes no s'han fet i hi ha hagut gols en aquest sentit. No?
Pau, avui, per exemple, sentíem que ha estat Mediaset que ha proposat un debat, un cara a cara entre els senyors del Partit dels Socialistes i els senyors del Partit Popular de cara a les properes eleccions a Madrid. El ciutadà ha de saber diferenciar entre un debat organitzat per Mediaset i un debat organitzat per Televisió Espanyola, per exemple, per moure'ns en aquest mateix àmbit, o el propi mitjà el que ha d'establir i ha de deixar clar les diferències? Pau.
No, és a dir, en un costat ho ha de fer l'espectador i alhora també el mitjà ho ha de deixar clar, no? És cert que els mitjans privats et donen en el camp electoral una manera de fer que no podries fer des del punt de vista públic, que es deu doncs, a unes normes i a un rigor que per tant, que en tots els partits que hagin tingut representació s'hi vegin representats i, per tant, no fer avantatges, no? Però, en canvi, el privat sí que pot jugar molt més al llenguatge del que en diem l'entreteniment o la informació entreteniment, de tal manera que jo, que segurament tindria poca audiència com un debat, sobretot si és un debat que ja s'ha fet, repetit, doncs que es pugui realitzar. I per això cares a cares, enfrontaments, formats diversos, que en altres països funcionen molt bé, només aquí ho poden fer els mitjans privats.
Josep Maria, finalment, això de que tothom i tots els polítics, músics i cantants facin servir el Twitter directament, és un enriquiment o un empobriment de la informació?
Jo crec que hi ha molt de soroll, però en definitiva jo crec que el balanç és positiu. Al final tot depèn de l'ús que se n'hi doni. És a dir, el fet que tu puguis accedir de manera directa al perfil d'un polític o d'una persona popular des del punt de vista de l'esfera pública, crec que és bo. La qüestió és com s'hi accedeix per intentar establir cert debat deliberatiu, no? És a dir, la proposta en si és molt bona. El que passa és que potser encara no tenim les eines per saber gestionar i anar potser amb la cara tapada i trolejant una mica el que es diu el troleig, no? És a dir, genera soroll que fa que la persona, si damunt és mediàtica, pues encara eviti el contacte directe amb segons quin tipus de perfil. Però jo crec que en si el resultat és bo. De fet, jo estic aquí a Tarragona, hi ha un col·lectiu que es diu Tuitaires Tarragonins, que el que està fent una ronda d'entrevistes amb 10 o 11 voluntaris d'aquest col·lectiu, amb cadascun dels candidats a l'alcaldia de cara a les eleccions a les municipals, i el que proposen mitjançant hashtags concrets és que la ciutadania pugui elaborar preguntes, aquestes preguntes es formulen el dia de la trobada corresponent, i ells mateixos graven les respostes del candidat i això es publica. És a dir, en aquest sentit d'accés directe o democràcia participativa de manera directa, és una proposta super enriquidora i molt positiva, no? De contacte directe.
Doncs
tot depèn de l'ús que se li doni, diguem-ne.
Ho anirem seguint, Josep Maria. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina.
A vosaltres, moltes gràcies.
Molt bona tarda. Igualment. Jo ara recuperava la imatge aquella que ja es va retirar, aquella senyora que gairebé amb 90 anys se sentava a la primera fila de les rodes de premsa de la Casa Blanca i que quan aixecava la mà el president de torn, no li tremolaven els genolls, però quasi. Aquí això és impensable. Aquí normalment els mitjans el que fem és agafar el darrer que ha entrat a la redacció, que sol ser el que cobra menys, i l'enviem a la roda de premsa i li diem, fot el micro, grava-ho, agafa la documentació i porta-ho cap aquí que ja ho publicarem. I aquestes són les rodes de premsa que es fan, que després ens enfadem perquè les fan per plasma, però és que realment, si les vegin en directe, tampoc la cosa no diferiria gaire. Quan parlem de precarització, parlem d'això també?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Pau. De fet, sempre hi ha un element molt important que, per exemple, no tenim gaire en compte, que és el tema de les enquestes, no? Que a casa nostra hi ha molt poca cultura d'entendre com funcionen les enquestes i quan, per exemple, hi ha una roda de premsa o presentació d'un baròmetre del CEO o del CIS, doncs qui està cobrint pels mitjans solen ser els més joves o becaris, no? I és aquí on es veu que la informació que després es trasllada, com que no hi ha aquest background, no? Aquesta experiència, l'expert que hi entén des del punt de vista periodístic de com funcionen les aquestes, etcètera, es trasllada malament i hi ha molts errors. No? Per tant, sí que trobo faltar aquesta figura de que en el cas parlamentari jo crec que encara es manté, però en altres àmbits doncs, ha quedat bastant a la baixa.
Albert?
Sí, jo el tema de les rodes de premsa, com a mínim en el cas més de periodisme de proximitat, que és el que conec més de prop en els últims anys, penso que si els periodistes fessin millor, poguessin fer millor la nostra feina, segurament se'n convocarien bastant menys. Perquè avui ja és com una mena d'esport nacional això de convocar rodes de premsa. Hi ha un exemple molt clar, quan abans de convocar-se les campanyes electorals, abans de fer un període electoral, que en guany ha agafat amb el pas canviat els alcaldes, bàsicament. A la resta de formacions polítiques, també pels alcaldes, sobretot. Perquè tenien programat una sèrie de 3-4 diàries fins d'aquí un mes aproximadament per vendre acció de govern i la convocatòria electoral doncs, del president Sánchez ha tirat el traste amb aquesta estratègia, doncs fa que et trobes amb rodes de premsa absolutament programades, gairebé sense de preguntes, amb el titular que fixat, i això és un despropòsit, això no és periodisme, absolutament. Aquí jo penso que els periodistes s'haurien de plantar d'alguna manera i no anar a ròssec d'aquesta estratègia absolutament responsable des del punt de vista.
Preguntem-li a un periodista, Ivan Fernández, presenta'm.
Doncs sí, perquè si parlem de periodisme també hem de parlar de premsa digital, un sector que viu cada vegada més preocupat per competir generant clics. Per tant, saludem, si et sembla, el periodista de Tarragona Digital, Carlos Domènech.
Carlos, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I en premsa digital la notícia s'explica o es ven?
I al paper la notícia s'explica o es ven?
No ho sé.
Però al final jo crec que és més o menys similar. Sí que és veritat que tu quan treballes en digital... El que mira el teu director o el responsable de l'empresa en qüestió són els clics que ha generat aquesta notícia, no? Però jo també recordo treballar en paper i anar al despatx del director a vendre-li o a donar-li a entendre que aquell tema havia de sortir el dia següent. Aleshores, bueno, parlem-ne, no? Al final és una mica tot.
Doncs, vale, ho torno a preguntar una altra vegada. En periodisme, la notícia s'explica o es ven? Sigui digital o sigui en paper?
La notícia s'explica sempre. Però, bueno, al final és això, no? Tu quan tens un diari en paper i sobretot en premsa de proximitat, que és on he treballat jo, no? El periodisme local, quan has d'omplir unes pàgines i t'exigeixen que omplis aquestes pàgines i tothom ha tingut un dia on s'ha aturat tot i no hi ha hagut quasi res, doncs potser aquell dia sí que la notícia més aviat, abans que explicar-la, és venut. Després, evidentment, quan es treballa amb calma i amb tranquil·litat, la notícia es pot explicar i s'explica bé.
I el ciutadà, el lector, o l'oïdor, o el telespectador, la consumeix o la compra?
Jo crec que la consumeix. La notícia la consumeix. Però, bueno... No, sí, és que el tema digital és molt, 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 molt complicat. I, a veure, al final... tant el digital com el paper, el periodista el que necessita és una mica de temps per poder explicar les coses, per poder contestar les fonts, que és tot el que estàveu parlant abans, i també des de les institucions mateix, a vegades també es venen les notícies, no? Des dels ajuntaments. Ara mateix parlàveu, no?, de les rodes de premsa, que a vegades no tenen ni caps ni peus, però que es fa una roda de premsa perquè s'acosta el període electoral, perquè a partir del 5 de març ja no es podien fer més rodes de premsa i tots els ajuntaments durant una setmana van anar de pressa i corrent organitzant-ho tot. Aleshores, la notícia ja t'arriba venuda des del propi ajuntament. Mm. Si tots entrem en aquest joc, doncs és una mica més complicat.
Jo no vull... Jo, hem d'acomiadar aquí aquest espai. En tot cas, el que sí que volia d'alguna manera era agrair-vos la vostra participació i que la gent sigui crítica a l'hora de llegir i consumir notícies. Carlos, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Albert, moltíssimes gràcies també per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Molt bé,
fins la propera. Repeteixo, siguem crítics a l'hora de saber des d'on ens informem. Abans d'arribar a les 5 en punt de la tarda, ens anem a parlar de fotografia, com cada setmana, amb en Daniel Rodríguez.
Fem una fotografia, per exemple, al cel. I en surt força blava. I a vegades tornem a fer una fotografia al cel i en surt molt ataronjada. Serà pel sol... Serà per l'aigua o serà per una altra cosa? Javier Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Acabo de fer la descripció perfecta per entendre del que anem a parlar.
M'ha encantat la presentació que has fet. Està molt, molt ben definit.
Perquè anem a parlar sobre el balanç de blanc.
Sí, el balanç de blanc.
Que això no significa que posem blancs en una balança, sinó que li anem a dir a la càmera què és per nosaltres o que entenem que és el blanc. El color blanc, allò, el pur, sense, mm-hmm, sense cap matís. Això és blanc.
Això és blanc.
I tot el demés són altres coses. Però això aquest mateix és el blanc, no?
Sí, sí. És lo blanc de blanc, jo sempre dic que és aquel gran olvidado, ¿vale? Que fan servir los professionals, sobretot amb
tele,
no? la gent que es dedica al tema de vídeo i de més, tant quan te van a fer alguna entrevista o que sigui, el primer que fan és prendre la mesura del balanç de blanc. I si no és per això, en general, tret dels professionals, és un mecanisme de la càmera que no s'utilitza per a res. I a nivell d'aficionat, que no només per compensar els blancs, sinó que a nivell d'expressió, mm-hmm, el balanç de blanc és molt resultant.
Anem a explicar una mica, la part teòrica és això, no?
La part teòrica és dir-li a la càmera què és blanc i evitar que els blancs tinguin predominants tant càlides com fredes.
Perquè jo vaig a fer l'exemple, clar, la càmera, entre les mil opcions, això serà normalment
W, white balance.
White balance. Però a vegades hi sol haver una A davant, que és quan hi ha l'automàtic.
Aquí està. O sigui,
la càmera allà sola interpreta què és el blanc.
Clar, la càmera, el fabricant o el que està allà davant programant les chips de les càmeres, li diu, mira, quan tu veguis aquesta possible situació de llum, tu agafes i li fiques això, que és quan tenim el balanç de blanc en automàtic. I ella, com sempre, quan la càmera està en automàtic, decideix en funció del que li han dit que ha de fer. Vale? Això ha explicat així molt planer, sí, i d'anar per casa, no? Llavors, ella, en una situació de llum, on els seus sensors noten que hi ha una predominant càlida de llum, agafa i fica un filtro de predominant freda, per compensar el que és lo càlid, no? I llavors aconseguir que el blanc siga blanc. Clar, això ho fa ella, perquè li han explicat, però la millor opció és fer-ho de forma manual. com ho fem de forma manual? Pues la majoria de càmeres, més o menys d'iniciació a gamma mitja, e inclús algunes he vist també de gamma mitja alta, porten uns iconos que són una caseta amb unes línies, no?, que representa la sombra. Porta un icono amb un fluorescent, porta una bombilla, i així, pues, diverses opcions de llum solar, no?, un llamp que significa flash. I així porta diverses opcions que el que fa és dir-li a la càmera que l'usuari decideix posar un filtro, ja sigui càlid o fred, per compensar una llum que ell ha detectat a l'escena, no? Després tenim l'opció de manual, que és...
Anem al que tocaria fer realment,
que
no?
És que és conèixer aproximadament la temperatura de llum que tens i indicar-li a la càmera quins Kelvin, no graus Kelvin, sinó Kelvin, bueno, necessites posar per compensar aquella tonalitat.
Hi ha coses tècniques, que és el que et volia dir, perquè evidentment la llum, nosaltres veiem llum, no? Uh-huh. I a vegades això ens passa a casa, que veiem bombetes d'un color més ataronjat i d'altres més blanques.
Pues això és el balanç de blanc. Això és la temperatura de llum que tu, en el balanç del blanc de la càmera, compenses.
Exacte, podem dir-li que aquella llum ataronjada, allò és blanc, i que nosaltres ho veiem ataronjat, o li podem dir, no, el blanc és l'altra llum, i per tant aquesta trau me la de color taronja. Més o menys això, si ho fem en exterior, clar, juguem amb la llum solar, sí, o amb altres punts de llum.
Podríem dir que podríem partir com a punt mig de llum solar, no? La llum solar treballa entre 5.200 i 5.500 Kelvin. I a partir d'aquí, doncs, jo almenys, si més no, als cursos ho explico així, l'esquema és este, no? Partim de la llum natural, la llum solar, 5.200, 5.500 Kelvin, cap amunt tens unes tonalitats i cap avall tens unes altres tonalitats. La teoria diu que això naix, o sigui, lo que és la temperatura de llum, naix d'una barra pura de ferro calentada a certa temperatura que passa de les tonalitats càlides a les fredes, no? I així, doncs, apareix el que és el balanç de blanc.
Ara anem a la pràctica, sí, no? Si anem a la pràctica, clar, ens podem trobar això, que fem una fotografia i que ens surt més ataronjada del normal. Això vol dir que el balanç de blanc no està ben fet.
Correcte.
O que ens surt molt més blava del normal.
També pot passar.
Pot passar que ho vulguem fer expressament, artísticament, però entenem que això és més fàcil després fer l'edició posterior.
Sí, jo, per exemple, a les sortides de sol o les postes de sol que agafen certa tonalitat magenta o càlida, jo ho accentuo amb el balanç de blanc. O sigui, li dic, si hi ha càlid, encara fiquem més de càlid. I llavors...
Que el taronja sigui ben viu,
ben intens. Ben intens.
I entenc que pot passar el mateix al contrari, amb les postes de sol. Sí. Com fer el balanç de blancs? Perquè jo sempre ho he vist, els càmeres de televisió que porten un full en blanc, es posen allà on ha de parlar el presentador, posen el full, toquen un botó a la càmera i ja està. Sí. En cas de fotografia és igual...
Vindria a ser algo paregut. És una miqueta... Aviam, el balanç de blanc dins dels mecanismes de la càmera tens una opció de que si treballes de forma habitual amb un estudi, amb un interior, que la llum pues, més o menys sempre acaba tenint la mateixa tonalitat, pues, tu ja t'ho pots preprogramar. Hi ha una opció que és de dir, pues, mira, a l'opció 1 és l'estudi tal, l'opció 2 és l'estudi tal, no? I així, pues, més o menys,
la il·luminació més o menys a temperatures és similar, no?
Correcte. Llavors, això seria preprogramar-ho per a escenes ja preconcebudes. L'altre sistema, que és molt paregut a la gent que es dedica al vídeo, és tindre una cartolina, un full blanc, i allí se reflexa la llum, tu prens la mesura, i sant, per veure quin és el blanc pur que et surt allí, no? I llavors, pues, ja, a partir d'allí, ja pots treballar a la mateixa escena mentre no hi hagi un canvi de condicions de lumíniques. Per exemple, si tu treballes a migdia, la temperatura de llum serà aquesta que hem comentat, 5.200-5.500, però si això passa a primeres o a últimes hores, llavors haurem de fer una correcció.
Perquè ara, clar, m'has dit, si canvia les condicions de llum, és que si em giro d'esquena al sol on poso de cara, canvia la condició de llum?
Si tu, en lloc d'estar a la part lluminosa, estàs a la part de sombra, ja no hi ha una predominant càlida, sinó que hi ha, o càlida o blanca, sinó que ja hi ha una predominant blava. La sombra, per exemple, quan tu li dius a l'icona de sombra, bueno, fiques l'icona de sombra a la càmera, el que fa és ficar un balanç de blanc, o sigui, un filtre blau per compensar, perdó, un filtre càlid per compensar lo blau de la sombra, no? Per tant, que el mateix passaria un dia de núvol.
Per tant, fixeu-vos, que realment, això que a vegades ho podeu notar, que hi ha sensació a la fotografia de el color no m'acaba de fer.
Passa molt en interiors, passa molt en exteriors quan és de nit, perquè la normativa diu que les llums de les ciutats han de ser càlides per tal de reduir la contaminació lumínica i tal, pues llavors
es nota la...
se nota moltíssim, no? Sí, nota. Sí.
I sobretot de nit, com bé dius, i a més si ho feu amb un telèfon mòbil, ara són més avançats, però abans sí, es notava abans molt moltíssim. Aquells colors de cara ataronjats.
Ataronjats, com a safrà, un color, sí, color safrà.
Exacte. Per tant, interessant fer aquest balanç de blancs. Podeu optar per l'automàtic de la càmera, però sempre tindrà aquell puntet més professional, si agafeu, i quan arribeu al lloc on aneu a fer la fotografia, poseu aquest sistema de... Bueno,
de tipus de medició.
De medir la temperatura de la llum. Eh?
Correcte.
No pas la temperatura que es passa a l'exterior. Sí. Per cert, si ens equivoquem...
Si mos equivoquem, és d'aquells paràmetres que és molt fàcil de corregir al revelat digital. No? Uh-huh. Quan ho passes a programes de revelat, ja sigui Lightroom o altres, simplement és anar a l'opció de correcció de balance de blancos i moure una miqueta cap al càlid o cap al fred, i és d'aquelles coses que pràcticament no perjudiquen al...
Per tant, no ens genera soroll a la fotografia.
No.
Ho dic perquè, evidentment, la llum sí que...
Clar, el que és un canvi,
ja
el que és un canvi d'exposició, el que és un canvi d'exposició, si tu vols recuperar una sombra, tindràs ruïdo, tot depèn també del rang dinàmic de cada càmera. I després, bueno, també el mateix passaria amb les altes luces, no? En aquest sentit és més fàcil de recuperar una sobreexposició que una sobreexposició. I en el balanç de blanc, pues, passaria que fas una correcció a l'opció de balanç de blanc, de tonalitats, bueno, més que de tonalitats, seria de matisos, no? I trobaries un icono que va del groc, o sigui, càlids als freds, i simplement és moure el cursor damunt d'aquella opció, en el cas del programa com, per exemple, Lightroom, i llavors fas la correcció que més t'interessa, no? Mm-hmm.
Doncs hem après avui sobre el balanç blanc, una eina que jo he de confessar que ja sabia en vídeo i que no la tenia massa dominada en fotografia, tot i que sabia que estava, la veritat és que jo sempre tirava això en automàtic.
Molt bé.
I ara començaré a aprendre.
Sí, perquè a més a nivell artístic dona molt de joc. I la veritat, sortides de sol, poses de sol, algun moment de creativitat extrema que poguéssim tindre, pues aplicar el balanç blanc dona uns resultats diferents.
Enriqueix la fotografia.
Ah, això mateix.
Xavier Soler, gràcies. Fins a propera. Bona tarda.
Ja, bona tarda.
Bueno, i recordar també que la fotografia és l'estampació d'allò que hi ha. Vull dir que si quedeu malament, que no és una cosa de blancs.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Un patètic vendaval d'emocions.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.